Policía Español, y a las 9:30 se enfrentan Villarreal y Atlético de Madrid. Entrenadores Marcelino y Simeone.
El Atlético de Madrid ha sido uno de los equipos que más ha invertido. Va a ser difícil, pero nuestra única idea es intentarlo y conseguirlo.
Nosotros esperamos a seguir compitiendo partido a partido como lo hemos hecho siempre. No vamos a cambiar.
Esta tarde termina también la jornada en segunda división, la primera con el partido Eldense Tenerife desde las 8:30 de la tarde. Además, hasta ahora comienza el sorteo del calendario en la Liga F, y en ciclismo tenemos en marcha la tercera etapa en la Vuelta Ciclista a España. Es la última, además, en tierras portuguesas. Borja Cuadrado, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes desde las calles de Lousa, donde acaba de arrancar la tercera etapa de la Vuelta a España, la última en territorio portugués. Van a ser 191 kilómetros con final en Castelo Branco, por el camino a un puerto de segunda categoría, mitad de recorrido, en una vuelta que tiene como líder después de la jornada de ayer al belga Wout van Aert.
¿Te consideras un tipo duro?
¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué esperas?
¿Los sentimentalismos no van contigo?
Voy a anestesiarte.
No, gracias.
¿Y cabezón? ¿Te dicen que eres duro de mollera? ¿22 años después sigues haciendo el cambio mental de euros a pesetas? ¿Tienes media vida guardada en el disco duro de tu ordenador?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro duro en la SER.
El faro con Julia Molina, Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos a las 2, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información sigue actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
Cadena SER. Servicios informativos.
SER Catalunya, 100 anys de ràdio.
Aquest estiu refresquem el llapis de memòria amb Òscar Moré.
Cada dia a les 3 de la tarda tornen els millors convidats i la música que els ha marcat la vida.
Per què no ho entenies? Perquè venies marcada d'amor, no, d'aquí?
Sí. A casa meva ho havia sentit més com un estorb moltes vegades.
I tu trobes persones, pacients, lligats a un radiador, per exemple?
Sí, en aquella època això es podia veure.
Refresquem el llapis de memòria. De 3 a 4 de la tarda a SER Catalunya.
I si no pots posar la ràdio, refresca'ls a qualsevol hora al web de SER Catalunya o a través de la teva plataforma de podcast de confiança.
Impulsa la teva experiència radiofònica. Escolta en digital la teva emissora preferida de la cadena SER en el lloc o país que vulguis i submergeix-te en una qualitat de so inigualable. Amb programes exclusius per a tu i directes alternatius. Oblida't de les interferències i gaudeix d'un so premium en tot moment. Amb la SER tens una ràdio sense límits. Fes que cada moment soni millor quan i on vulguis. Cadena SER, la força de la conversa.
Vox és el partit polític amb més seguidors a les xarxes socials, perquè Vox diu unes animalades i es queda tan ample, vale? I què passa? La resta anem allí a fotre foc, a encendre en plan, què dius, no sé què. L'algoritme no sap si el que estàs comentant és bo o dolent. Sap que allí hi ha engagement, que la gent se queda allí mirant el vídeo, comentant i tal. Llavors això fa que se visualitze més, és el que diem. El contrari de l'amor és la ignorància. Si ho ignoréssim, allò no creixeria.
Bueno, doncs ja tenim la resposta a com fa anar la ultradreta.
Sí, directament.
Ignorant-la. Exacte, quan te surti un vídeo de l'ultradreta, dir-li allí, no m'interessa, no me mostris més això, tal.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Splash. Amb Jordi Cartanyà.
Quan pots triar, l'experiència es converteix en única. Fes que el teu dia soni millor amb l'emissió digital de la teva ràdio preferida de la SER. Aquesta temporada, ets tu qui decideix la banda sonora del teu dia. Des dels matins d'actualitat d'Hoy por Hoy amb Àngels Barceló o Aquí Catalunya amb Pablo Tallón, passant pels migdies esportius amb el Quet i Jugues de Sique Rodríguez, fins a les tardes úniques de La Ventana amb en Francino i el Balcó de la Puigvoltes. Cada programa és una invitació a conversar i descobrir. Amb l'emissió digital de la SER, la conversa cobra vida amb una qualitat de so excepcional i amb una connexió sense límits. Tu tens el poder de triar les teves emissores de la SER favorites, seleccionar entre aquests programes i molts més, i escoltar directes alternatius. Descobreix la diferència aquesta temporada. Cadena SER, la força de la conversa. Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat, sercatalunya.cat i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Cada hora, cada hora, cada programa, cada programa, cada minut, cada minut, cada paraula de SER Catalunya a un clic de tu. Cultura a un clic. Esports a un clic. Actualitat a un clic. Entreteniment a un clic. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de SER Catalunya. sercatalunya.cat. Impulsa la teva experiència radiofònica. Escolta en digital la teva emissora preferida de la cadena SER en el lloc o país que vulguis i submergeix-te en una qualitat de so inigualable. Amb programes exclusius per a tu i directes alternatius. Oblida't de les interferències i gaudeix d'un so premium en tot moment. Amb la SER tens una ràdio sense límits. Fes que cada moment soni millor quan i on vulguis. Cadena SER, la força de la conversa.
SER Catalunya. 100 anys de ràdio.
A SER Catalunya comença Splash amb Jordi Cartanyà.
Bona tarda, Catalunya.
Aquí. No patiu, tot solucionat, no entrarem en detalls.
Què ha pensat, Jordi, què ha pensat?
No pregunte més, no.
Però el programa és de 4 minuts, que tindria que haver pensat.
Imagini's que l'avió està a punt d'enlairar-se,
sí.
Que l'avió comença a enlairar-se,
vale.
Que les rodes de davant es comencen a aixecar,
sí.
Que el morro s'apunta cap al cel, i de cop i volta totes les pantalles de la cabina de l'avió s'apaguen.
Ah, pues la hòstia que te vaig a llevar és
pues,
bonita.
Pues la hòstia que casi que no hemos metido,
bueno.
Però no nos hemos metido.
Bueno,
més, no.
Bien, pues venga, pensamos, va.
Senyores i senyors, dilluns 19 d'agost, un migdia més amb Marc Terri del Xou, Marc de la producció, sí. La tècnica de Tomàs Sánchez i la realització de streaming i xarxes d'Andrea Murillo i Erika García.
Sí.
Avui amb Calavento i Grupis. Som a l'endemà de la mort de l'home més guapo del segle XX, Alain Delon. Actuaràs protagonista de films immortals com El Gato Pardo, A Plaça del Samurai i més i més que podríem dir. No era guapo perquè ja no era más guapo perquè ja no se podia, el muy cabrón ha piulat Pérez Reverte a X a les últimes hores. I no,
home,
sabem si sense voler... Sí, senyor, i no sabem si sense voler en una sola frase. Ha fet un gran tras del personatge i la persona, actor guapíssim i brutal, sí, però a partir dels 90 cada cop que obria la boca saltava un tros de pedra del monument que aquella era. Parlant de monuments, Marc Terri, bona tarda.
Bon dia, Jordi Cartanyà. Durant una entrevista a l'any Llong va dir: no sé què considera vostè masclista. Si una bufetada a una dona és masclista, doncs jo sóc masclista. Jo també he rebut bufetades fins i tot de dones.
O també l'any 2013 va dir a la televisió France 5 que l'homosexualitat és contra natura. Som aquí per estimar una dona.
no per seduir o deixar-me seduir per un tipus.
I ja en aquesta línia, De Long també es va declarar en contra de que les parelles del mateix sexe poguessin adoptar. Que es casin entre ells, tant me fa, el que no vull és que adoptin.
Un person. Si fóssim a un programa d'estiu especialitzat en cinema, potser ens diríem Hotel Babilònia i faríem un repàs de les pel·lícules de De Long. Però com que això és l'esplai i ens va el xuet, ens quedem amb una aparició estel·lar de l'Alain al programa de cap d'any de Lina Morgan per allà l'any 1992.
Esto es solo para las señoras. ¿Qué les ha parecido la sorpresa? Guapo, ¿eh? Os deseo lo mejor del mundo. Y no lo olvidéis. Os quiero.
Oh, esto es solo para las señoras.
Oh, ¿qué les ha parecido la sorpresa, eh?
Que guapo.
Això és frase que et diu algú amb gabardina i s'obre de cop la gabardina davant teu, eh? Què t'ha parecido la sorpresa?
Sí, sí. Anava a dir amb tiesa, però és igual. Doncs per a mi la sorpresa ha sigut que la xorpreixa no fos també pels senyors, per exemple. En fi, per va, sorpresa mira. És la de veure David Bisbal i Will Smith tancats dins un cotxe escoltant música.
Ojo amb això, eh? Jo ho he vist aquest matí i... No ho he entès.
Té un punt...
No ho he entès.
Fa cringe.
No he entès què estava passant allà dins del cotxe.
I el que podia haver passat si haguessin estat sols.
Sí, sí, clar, dins un cotxe i música sempre poden passar coses, però...
I s'acaba com s'acaba.
M'ha sorprès.
Però en aquest cas l'actor i cantant nord-americà li ensenya la seva nova cançó al David Bisbal i cantant l'home s'anima.
I s'arrenca amb una refilada de veu de les seves.
I need that.
You want a Spanish version? Tell me, man. you can consider this the call. Will Smith ja té la seva Spanish d'aquesta cançó gràcies a un entregat David Bisbal. Crec que Will Smith també s'està perdent a altres hits que per Catalunya ho estan petant.
Ah, sí?
Com la Marina està morena, sí? O la Potra Salvaje.
Sí?
I li podríem mig quadrar, eh?
Vas a fer una actuació?
Però molt patillerament.
Vas a fer un show?
Jo no sé si tenim reverb a l'estudi, sí? De les catacumbes
no,
de l'Aida.
Jo m'aparto del micro, eh?
No, és que
tot teu.
És de vergonya italiana, t'aviso, eh?
Quan tu vulguis.
Dale!
Vale.
Espantina fa una trena, lo rompe, ho trenca, lo rompe, ho trenca. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni rajes y en los homenajes me pongo un vestido.
Bueno,
no. Bueno. Ese es el estilo de Lía, bueno, ¿eh?
Tomás, quítame la música.
Quítalo allá.
Esto que acaba de decir, que es Cartagena.
Un disbarat.
Esto que ha hecho...
Un disbarat. Una poca vergonya per tota Catalunya.
Tiene dos músicos a tu lado y dos artistas en música a otro lado. ¿Tú has visto lo que ha hecho?
Porque a partir de ahora todo es puya.
Sí, pues de muy abajo vienes, pero, ¿eh? Pero vienes de muy abajo.
Del fango.
Mare Déu, senyor Cartagena, no t'hi dediquis, però això ben fet encara podria anar sobre rodes.
Tot sobre rodes, i ara més barates que mai, perquè les bicicletes han baixat d'un 15% al seu preu. Mi bicicleta es una nave que espacial me lleva al cielo. Una cançó curiosa.
És una cançó per canalla que sempre va bé perquè sempre és bonic recordar d'on venim. Això és perquè en postpandèmia hi va haver una superproducció de bicicletes.
Perquè durant la pandèmia es van vendre més bicicletes que no n'hi havia.
I ara van més barates que algú que vol agradar a tothom.
La bicicleta de muntanya segueix sent la més venuda i segueix sent la bicicleta si tenim muntanya elèctrica i ja saber què. Però mireu, fem una cosa. Per saber una mica més de tot plegat,
sí.
Saludem ara mateix a Jesús Freire, secretari general de l'Associació de Marques i Bicicletes d'Espanya. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es un buen momento para comprar bicicletas, Jesús?
Bueno, siempre es un buen momento para comprar una bicicleta, pero sin duda es un momento extraordinario. Hay sin duda un descenso en el precio medio de las bicicletas que se venden no solo en España, sino en toda Europa. Por tanto, esto no está previsto que dure muchos meses, pero este momento es fantástico, ¿no?, para hacerse con una buena bici.
¿Y cuáles son las más vendidas, Jesús?
Según nuestro informe que publicamos anualmente, la bicicleta más vendida en España y la más popular es la bicicleta de montaña, tanto eléctrica como convencional, ¿no? Seguida de la bicicleta urbana y la bicicleta de paseo también, tanto convencional como eléctrica. Bueno, en España la gente usa la bicicleta de montaña para todo, es decir, no solo para hacer deporte, para ocio, también se ven en los carriles bici de Barcelona, pero sí que sigue siendo el modelo preferido por parte de los españoles.
Sí, brevemente, cuéntanos cómo se ha podido generar este stock tan grande de bicicletas.
Bueno, con el desconfinamiento hubo un boom enorme, muchísima gente quería moverse de manera pues más saludable, queríamos aprovechar del tiempo libre, ¿no?, los espacios abiertos y una gran demanda, ¿no?, de bicicletas. Eso ha conllevado, bueno, pues a una planificación para un crecimiento enorme, que ahora en estos momentos pues estamos en un momento de ajuste entre oferta y demanda. Aunque la demanda se sostiene, no ha descendido a niveles de 2019, está a niveles parecidos, sí que hay un gran stock en Europa, ¿no? Y hay un ajuste importante, lo que ha llevado que en estos meses estemos viviendo unos descuentos probablemente que nunca veamos en el futuro. Por tanto, de ahí la buena oportunidad para hacerse con una bici.
¿Habéis notado un poco de competencia con los patines eléctricos?
Bueno, son vehículos bastante diferentes, ¿no? La bicicleta se engloba también la bicicleta eléctrica, la movilidad activa, necesitas pedalear, incluso también para la bicicleta eléctrica es un medio de transporte activo, con actividad física, tiene unas dinámicas también de comportamiento diferente, tanto en la ciudad como, por supuesto, para el ocio, el deporte y el turismo. Y sí que, bueno, se ha ampliado mucho el tipo de personas, ¿no?, que usan diferentes métodos de movilidad sostenible. Y realmente no vemos tanta competencia, sino como un crecimiento, ¿no?, como el número de personas que deciden moverse de manera diferente. Sin duda, la bicicleta tiene un público fiel y también atrae muchas nuevas demografía, muchas nuevas personas que se quieren incorporar, ¿no?, al uso de la bici, tanto para moverse por la ciudad como para también practicar el ocio y el deporte.
Jesús, ¿en qué momento del año se venden más bicicletas?
Bueno, siempre ha sido un sector muy ligado a la estacionalidad, ¿no? Cuando se aproxima el buen tiempo, también, por ejemplo, para la urbana, estos meses ahora, por también esa oportunidad con los descuentos que hay, ¿no?, final de agosto, septiembre o incluso octubre son buenos meses, pero sí que en estos años, igual que la pandemia ha trastocado todo, hemos vivido unos años en los que la demanda era continua, ¿no? Pero sí, sin duda, está bastante ligado a un tema de cambio de hábitos, como el paso del verano a la época de estudios o a la época de trabajo, y también, por supuesto, la primavera, ¿no?, el final del invierno, que anima a mucha gente a sumarse a la bici.
Jesús Freire, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada al mediodía de hoy.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Jo estic a favor del bicing, ell ho deia, de Barcelona. El bicing. Tu ets practicant de bicing a Barcelona, no?
Soc practicant del bicing. Bueno, soc practicant quan el bicing em deixa, sí, perquè no sempre funciona. Jo estic a favor del transport públic i de la mobilitat sostenible i del bicing. S'ha de fer servir el bicing. Però si algú s'està decantant de si compro una bici normal o fa bicing, jo et faig uns pros i contres del bicing.
Home, això està molt bé.
Soc un usuari molts anys i me la conec una mica, d'acord?
Opinió dels usuaris.
Et faig els pros i després et faig els contres del bicing.
I amb la bicicleta, la Shakira de fons, ja està bé, també, Tomàs.
Vinga, contres del bicing.
Espera, sub-la.
Contres del bicing de Barcelona amb tot l'amor del món.
Per a tu.
Pesa com un mort, vale? Has de fer crossfit per arribar a moure aquella bicicleta.
Estan fetes perquè no la robis.
Sí, perquè jo crec que abans eren com de filferros, no sé si algú les recorda, i la gent feia trompos i tombarelles amb elles i te les enduien a casa. I ara les han fet d'un material que pot aguantar una guerra i crec que ningú se les endú a casa.
Si les treus de la zona 3, exploten.
És a dir, treure-la d'allà i girar-la pesa molt. Pesa moltíssim. Una altra. Amb la marxa 1 de la bicicleta normal no et mous del lloc, d'acord? Amb la marxa 2...
Una feinada, eh?
Amb la marxa 2 et mous una mica, però és una mica conformista. Sents que la vida et passa més ràpid que tu. I amb la marxa 3 pot ser que moris a l'intent.
Va.
Sí, perquè moure aquella tercera marxa necessites uns quàdriceps de gimbro.
I un desfibrilador darrere.
Segurament, perquè arribes mort a dalt de paral·lel, que tampoc és que faci gaire pujada paral·lel, però pesa. Quan tens pressa no hi ha bicings enlloc? D'acord? Pots trobar 10 elèctriques seguides i totes les 10 amb el botó vermell?
Què vol dir això?
Doncs que no funcionen.
D'acord.
No sé si és per calor, perquè el ferro dilata i no la pots treure, perquè no tenen bateria.
Com ho deies, que a l'estiu van d'una altra manera, no?
Sí, a l'estiu jo noto que van pitjor, les elèctriques. No sé per què.
Són d'hivern.
Bueno, sí, crec que es dilaten.
Són nòrdiques.
Es dilaten i no van bé. Si trobes una elèctrica, el més probable és que els frens no funcionin i te n'adones quan estàs a mig fer. Per tant, quan te n'adones que voldries que funcionessin els frens, deixen de funcionar.
Va.
No pots agafar una bici quan plou, perquè les rodes és la cosa amb menys adherència que he vist a la meva vida. Frenes una mica i te la fots a terra, d'acord? I el mapa...
No ens patrocinaran mai
el
programa de l'Ajuntament de Barcelona.
S'ha de ser realista. Jaume Collboni, deixa't de Fórmula 1 i
Jaume,
parteix amb bicicleta.
Jaume, va, que t'esperem.
El mapa diu que hi ha elèctriques quan no n'hi ha, d'acord? Això seria
no
n'hi ha. No. Anem als pros.
N'hi ha
pocs.
Home, quatre, eh?
Però n'hi ha.
Vinga. 4 contra 10,
mira,
eh?
Si agafes una elèctrica i funciona, et sents com el rei de Barcelona.
Bé.
I t'he fet un rodolí sense adonar-me'n.
Que bonic. Eh? Si funciona el rei de Barcelona.
Després, no contamines.
Bien.
Això està bé. 3, si no pots agafar una elèctrica, l'esforç que faràs per pedalar amb una normal et convalida una hora i mitja de cardio al gimnàs.
Buah.
Per tant, està bé. I 4... No en tinc més.
No tens més?
No.
Mare meva.
És a dir, lluita per aconseguir una bona bici elèctrica, perquè si no patiràs conduint-la.
Saps que tenim de 4 aquí a l'estudi? Musicassos, tu.
Ah, sí?
Calavento i grupis.
Què dius?
Anem per Calavento. Va, va, dale, Tomàs. Joan Delgado, l'Aleix Turrón, dos amics de l'Empordà, que es van ajuntar l'octubre de 2014 amb la intenció de formar un duet de guitarra i bateria. Naixia Calavento, un grup de música rock, el 2015. Van guanyar el concurs Converse Make Noise i també van ser semifinalistes del programa Capitán Demo de Ràdio 3. I actuaven també al South by Southwest de Texas.
Han fet més de 400 concerts, tenen estudi propi de gravació i segell discogràfic, Montgrí, amb el que editen tant els seus treballs com d'altres bandes. Atenció a grupis que també ens visiten més tard, però avui.
I tant, el seu darrer disc, Casa Linda, hi trobem lletres en català i basc, i el van dedicar l'escriptor Vicenç Pagès Jordà, mort l'agost del 22, l'escriptor era oncle del Joan Delgado. Joan, Aleix, benvinguts a l'Esplash, què tal, com esteu?
Hola, hola, molt bé.
Bona tarda, no?
Sí? Bona tarda.
Heu dit bona tarda.
Diem, bona llei,
bon dia. Jo és que soc partidari que el dia dura 24 hores.
No? Però t'arribes bon contestatari fins i tot en la salutació. Sí. Que jo ja m'he acostumat. Ho va fer el primer dia, dic, pues, ja és el...
Però és que són la una. Dir bona tarda a la una és com... Em molt agosarat, no?
No, és com està anant l'estiu. Com anem de bolos, com anem de... Què esteu, gravant més que...
No, estem tocant molt, estem tocant molt.
Això és bo.
Cada cap de setmana toquem i molts quilòmetres... Sí, estem tocant molt.
On heu estat, cap on aneu? On us han pogut escoltar i sobretot on us podrem escoltar?
Mira, vam arribar ahir d'Almeria. No, aquest cap de setmana hem fet Almeria, Torre la Vega, Mallorca.
Mm-hmm.
Ha sigut una mica frenètic. I no sé, la setmana que ve anem a Ezcaray, que està cap a La Rioja. Després anem al Canela Party, Màlaga. És que no sé, és que és cada setmana, no, ara ja quasi.
Sí. Conduint, valtros, us condueixen? Com va això? Perquè, hosti, us veia allà i carretera
portem,
i manta,
no.
Tan romàntic, eh?
Tenim la sort de comptar amb un equip fantàstic que ens ajuda no només a conduir, sinó a moltes altres coses, sense els quals segurament no podríem fer aquestes bogeries que fem.
Es diu de Casa Linda que volia posar en valor les coses bones de la vida per donar treva al que no funciona, que vol ser un refugi. D'aquí Casa Linda o era molt més Casa Linda?
No. En realitat no, però l'únic que després vam treure aquest disc i ara és moltes més coses, no? Però en origen era això.
I llavors, quines coses noves han anat arribant, doncs? Les que heu anat a descobrir vosaltres en tocar els temes en directe, la resposta del públic, per allò que tu llances una cançó i el públic se la fa seva, i molts cops es fa seva potser la que no t'esperes.
Sí. No sé, creiem que aquest disc i aquest any, sobretot 2024, abans deies que vam començar el 2014, doncs que estem recollint els fruits d'aquests 10 anys, no? I al final Casa Linda ha sigut com el punt d'inflexió que ens hi ha portat. És un disc que vam tardar molt temps a fer-lo, amb la pandèmia pel mig, primer disc que hem fet en un estudi propi, en gran part, i que, bueno, veiem com que fer les coses amb l'experiència d'aquests 10 anys i amb unes altres eines de treball ha donat molt, molt millor fruit, no?
Des de l'any passat, bo, atenció, que res, fa unes setmanetes, uns mesets, llançaven una versió d'un clàssic dels Pets, Pau. És una cançó... Aquesta és la cançó. És un cas aïllat, és l'avenç d'un nou disc. En què consistirà aquest nou disc? Tomàs, amics, resolem la pregunta tornant de publicitat. Fins ara.
Els migdies d'estiu d'una a dues a SER Catalunya fem Esplash. Amb Jordi Cartanyà, Marc Tarrida i Marc Altec.
Cadena SER Catalunya. Cada hora. Cada programa. Cada minut. Cada paraula de SER Catalunya a un clic de tu. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de SER Catalunya. sercatalunya.cat. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya. @SerCatalunya. @SerCatalunya. Al perfil de Ser Catalunya trobaràs tot el que passa davant i darrere els micròfons. Segueix-nos a Instagram. @SerCatalunya. I no et perdis res. Allò que llegeixes en diagonal. Què has sentit dir a un veí? Què has vist de passada a les xarxes? T'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall a sercatalunya.cat. Si passa, nosaltres t'ho expliquem. sercatalunya.cat. Cultura a un clic. Esports a un clic. Actualitat a un clic. Entreteniment a un clic. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de Ser Catalunya. sercatalunya.cat.
Catalunya. 100 anys de ràdio.
Estàs escoltant Splash amb Jordi Cartanyà.
Pau no espera des de la trinxera. Pau té clar que no vol renunciar. Pau no espera la gent
Senyores i senyors, és el Pau dels Pets passat pels sedars de la gent de Calavent, don Joan Delgado, l'Aleix Turón. Escolteu, i aquest pau, això és una flor que fa primavera i estiu, o després d'aquest pau arriben més cançons?
No, estem preparant un disc de versions, un disc complet. Ja fa temps que en tenim moltes ganes i també és una manera de, bàsicament, de divertir-nos, d'aprofitar l'estudi i és que és una diversió, ens ho estem fent tot nosaltres.
És un allà hobby que n'hem fet professió?
Sí, més o menys.
Sí, nosaltres ho estem aconseguint aquí, eh?
Fareu una miqueta amb la gent aquesta que fa versions i se'n va fer concerts de Festa Major fent versions de...
Ai,
de
ojalà,
random.
Ojalà. Sí? Un orquestra, saps, com amb el camió i tot, ja.
Una orquestra meravella, de cop i volta. Hòstia, aquí sí que fotríeu peles, eh?
Tenen una certa màgia aquests camions que arriben, obren, i darrere un escenari, saps, com surt, sembla tot plegat, com si fossin allò, autòmates, del Tibidabo, i comencen a sortir tot.
Jo crec que el que més m'agradaria d'això és que podríem ser com 15 a l'escenari, saps? Clar, normalment només som dos, i com poder ser 15 o 20, seria espectacular.
Si tens diners ho pots fer.
Ja, ja, ja.
En Carles Pujol, de Tramuntana TV, un tio maquíssim, destacava que sou un duet, una formació poc habitual.
Uh-huh. Així és, quants grups de dos coneixes? Que pugin només dos a l'escenari a fer rock.
Pimpinela, no? Eren
no,
dos, no?
No, Paul Simon en Garfunkel, ella va la sola, però clar que...
No, n'hi ha pocs, n'hi ha més, però hi ha les Bala, per exemple, a Galícia... Hi ha les Lady Banana, hi ha
els Hereu Escampa.
Els Hereu Escampa, però estan inactius.
N'estan sortint uns quants,
Tano.
N'hi ha un parell que són basques, que diria que també que es van canviant a mig concert i van tocar la bateria.
Ah, les Tenim Impossible.
Ah, sí. Aquestes.
Una és catalana i l'altra és del País Basc.
Ah, això, correcte.
És com un anat dient de passada, ho hem anat així, a l'estudi... Bé, és que Calavent van crear el seu propi estudi de producció, que ja va ser una declaració d'intencions per ells i per la gent del vostre entorn, allò, casa, amics, familiars, socis, simpatitzants, i va ser la vostra manera de dir, volem viure de la música. I per tant, aquí creiem el nostre estudi.
Bueno, jo crec que...
No diguis que no ara, eh?
No van així, però...
Molt bé, Jordi!
T'he vist la cara! T'he vist la cara!
Però bueno, si vols, dic que sí, ja.
Sí, no. Jo crec que dormi tranquil avui.
L'estudi va ser una mica una... un refugi, quan va venir el Covid, no? Perquè no teníem res a fer i vam dir, Okay. Ens acaben de cancel·lar 30 concerts, hem de fer alguna cosa, llavors ens vam posar a fer l'estudi.
Bricolatge, bàsicament.
Sí, bàsicament era com una mica de...
Bricolatge.
Totalment, era com entrar al YouTube i mirar com, bàsicament, com fer formigó i aquestes coses i anar fent, no?
Sí, bricolatge avançat, diguéssim.
Sí. I el vam fer, bàsicament, com... se'ns demana de les mans, la idea era com netejar el nostre local d'assaig i que estigués net, però se'ns demana de les mans. Vam acabar fent un estudi.
I vau fer un estudi. Sí. I heu anat produint gent que van passant per l'estudi... Que...
Sí, això també ens passa sempre, que sempre comencem projectes que en principi només són per nosaltres i per estar més còmodes, i acabem liant-nos la manta al cap i obrint les portes a tothom, i que, perquè ens agrada molt, i llavors ocupem el 100% del nostre temps. El mateix ens va passar a Hongria, va dir.
Ha, i arriba un moment en què el vostre estudi construït i consolidat decidiu produir temes per altres artistes, com bé expliqueu, com és el cas del tema Quasi 30 de la nova formació musical Grupis. Potser alguns de vosaltres ja l'heu sentit o estigueu pensant, no sé qui són, però em sonen molt les seves veus.
Sí, porque ahora te...
Estava molt avall del guió, s'ha de reconèixer.
Nieves anunciando una mil sobre mi sien. Ya tengo casi 30, solo quiero soy alguien querer mejor. Ya sé quién soy. Ya tengo casi 30, estoy tranquila, me la suda tu opinión.
Però què deien, que potser algunes de vosaltres ja les heu sentit o estigueu pensant, no sé qui són, però com sonen molt les seves veus, i amb els noms ja ho aclarirem ràpid. Elisabet Casanovas, veu, què tal, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Laia Manzanares, guitarra i veu, què tal?
Hola, molt bé, i tu?
Dues actriuasses que ens han sorprès, i de cop i volta amb aquest temacle, a més amb aquest nou registre artístic. Escolta, en quin moment dieu, va, anem a cantar?
Doncs realment fa una estona, vull dir que crec que ja hi havia un neguit que teníem l'Elisabet i jo de treballar juntes, de fer coses juntes, i fa una mica més d'un any ens vam trobar en un moment vital bastant similar, que era que ens havíem separat i érem veïnes i estàvem sense treballar. I...
Una crisi.
Una mica crisi.
Una crisi total, eh?
Podem dir crisi o maig vital, que són les dues coses correctes. I no ho sé, de cop quedàvem i fèiem d'amigues una estona, i de cop agafàvem la guitarra o un teclat i ens posàvem a fer cançonetes.
Lletres mano a mano, o una és lletrista, l'altra hi posa la música? Com funciona? Feu una sinergia?
Fem totes les coses.
També és algo que ens estem trobant ara, perquè ara de cop hem dit, ei, ens ve de gust invertir una mica de temps
trobant,
a això.
No?
Sí, i tinc la sensació que al principi tot era d'una manera molt intuïtiva, que era com molt mano a mano, i ara estan començant a passar coses igual de, ah, jo he escrit això, ah, doncs jo tinc això altre, ah, buah, he fet això, ens ho mirem després, saps? No ho sé.
Sí, que anem fent de tot una mica.
Vau tenir clar que era Quasi 30 la cançó que voleu gravar primer?
Sí.
On teniu dues o tres gravades, i mira, de les 4 o 5 de moment vam dir, mira, anem amb aquesta.
Amb els Calaventum vam gravar dues.
Dues?
Sí, les tenim ja les dues fetes. Bueno, clar, una ja ha sortit.
Una és Quasi 30 i l'altra no l'hem tret encara.
M'agrada perquè abans de dir qualsevol cosa es miren. Anem a dir això? Sí, això ho podem dir? Sí, també. Vale, va, diu tu. Hi ha com una comunicació
verbal. Això són les mirades dalt de l'escenari dels actors i dels actrius de teatre, o és...
A veure, si aquesta mirada normalment seria de t'estàs quedant en blanc, et toca
per això t'ho dic. Xerra.
La veritat és que estem molt nervioses, perquè és el primer projecte propi que tenim i l'estem fent juntes. I jo crec que ens estem mirant justament per això, no? De dir,
un moment.
Ho pensem les dues realment, això. Estem parlant en nom del grup.
Tot ho consensuem molt.
Escolteu, quan van picar a la porta del vostre estudi, què us van dir? Teniu les idees clares del que volíeu fer, o dir, mira, tenim aquesta cançó, tenim aquesta melodia i voldríem que fos, que sonés així, o com va anar això?
Bé, no sé, que t'ho diguin ells, estava clar?
Sí. De fet, ens van... Ens van escriure i ens van enviar directament les demos, i clar, jo els vam escoltar i ens va fer molta il·lusió, com que volguéssim fer un grup de rock, no? Era com, pues, palante.
Clar, perquè vosaltres alguna vegada heu dit que dins del panorama musical espanyol, català, digues-li com vulguis, falta una miqueta, no? De rock, que s'ha convertit en una cosa molt, molt soft. No sé si és que és una cosa generacional, és una cosa...
Sí, jo crec que va com per etapes, no? I per moments, per cicles, imagino.
L'últim gran grup, diguéssim, de la música catalana va sigut Manel, no? I Manel no és que es faci molt de soroll, precisament. Llavors, no. Això al final marca les següents generacions i no passa res. I el Pet de Calaril i tots els grups que han vingut després en aquest àmbit de la música poder alternativa o així, digue-li com, que és el que a nosaltres ens interessa, no? O ens incombeix. Llavors, sempre que apareix un grup cantant, sobretot cantant en català o fent música des de Catalunya, una mica de més de mala llet o així, sempre ens sorprèn, no? i ens posa contents.
Clar, doncs vosaltres creieu que heu fet rock? Voleu fer rock? Sabeu el que voleu?
Ens passa una mica que tampoc tenim molt clar el que fem. Vull dir que jo no sé posar-li un gènere exacte, com quin tipus de música feu. L'Eli un dia va dir una cosa que està molt bé, que és rock tontorrón.
Rock tontorrón?
Sí.
La definició de rock tontorrón seria...
seria...
Bueno, perquè la, és que no sé, això d'autodefinir-se, i més quan encara ens estem com trobant i que ens queda molta planxa per fer i per equivocar-nos i tot plegat, és molt estrany. Però sí que és veritat que tenim molt clar que volem que sigui un espai, pues, jo que sé, que sigui com molt plaent i que ens ho passem molt bé i a fuego lento, no?
Sí.
És a dir, us heu trobat en aquest món i anireu fent i a veure cap on va. No, no hi ha unes expectatives de volem consolidar-nos com a grup, esteu provant i esteu jugant i en aquest punt esteu.
Sí, per mi una cosa no treu l'altra, o sigui, sí, consolidar-nos com d'alguna manera, però alhora anar fent la música al nostre ritme i anar fent el que podem.
Sí, que en el punt on estem crec que és molt d'hora per parlar de segons què.
Rock tontorrón i no música urbana, no? Que és el que se lleva, és la música que se lleva. Per què vau apostar per rock? Ve dels vostres referents musicals que teniu?
És que no ho sé, crec que són una mica així també. Els dos temes que hem fet crec que són... diferents, o no ho sé, vosaltres penseu que són el mateix gènere?
Perquè el segon tema com sona, clar. Aquí anem a fer
gènere, gènere grumbis, sí, és el mateix gènere.
És el mateix gènere, sí, però és rock, grumbis. O sigui, al final és música de guitarres i bateria i baix elèctric i veus i crits, o sigui que és rock.
Sí, sí.
O sigui, al final, nosaltres, amb aquests 10 anys, ens ha costat molt també com encasillar-nos amb...
definir-nos.
Amb algun gènere en concret, i al final és com, no, és rock, no, és molt ampli per això mateix, perquè hi ha molts tipus de rock, doncs, tu dins un projecte pots fer molts tipus de rock, no? Doncs, està, rock.
Els vostres estudis produïu només rock o també heu produït altres estils, altres gèneres?
Hem produït altres coses, però majoritàriament rock.
Rock, eh?
És el que se'ns dona millor.
Sí, se'ns diu còmode, eh?
Sí. Sí, 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 sí.
Tenim les grupis de fons, escoltem-les una miqueta, va. Bé, el moment que s'acaba. Avui tinc el Mercurio retrógrado, però el Mercurio retrógrado.
Guitarra, crits...
Això sí, pim-pam, eh? Meravella, eh?
Molt bon sampler per definir.
Sí, sí, escolteu-les una mica, però una mica, eh? Literal ha sigut, eh?
Us preguntin què és un pis. Poseu aquests últims 5 segons de la cançó
i és la definició exacta de grupi.
El fet de venir vosaltres dos del món de més de la interpretació de l'art i tal, us fa entrar en aquest món musical des d'un altre lloc, o amb més confiança, o amb, des d'on ho entomeu això?
És una molt bona pregunta, jo crec.
Ens fa entrar des d'un lloc que ens fa, jo crec, por, perquè ens fa molta por des de l'inici el concepte d'intrusisme laboral.
Absolutament.
O sigui, no volem com... i crec que no estem fent jugar la carta potser de ja tenir una mena de reconeixement mediàtic perquè això ens influenciï en el que fem musicalment.
Però és veritat que a nivell artístic, quan la Laia i jo quedem i cantem i tal, jo sento que per les dues és una finestra més del que vindria a ser una, qualsevol expressió, no? Que al final es pot fer amb una obra de teatre, es pot fer explicant una pel·lícula o explicant una història en format cançó. Jo crec que a nivell artístic sí que sentim com és un espai que hem generat entre les dues, no? Tot i que el que acaba de dir la Laia és algú que ens hi trobem i que... hem reflexionat bastant sobre això.
Sí, però que també és una por que tenim cap enfora, perquè cap endins estem molt segures amb el que fem, no com... Vull dir, com... Sí, fem música perquè és una manera més que tenim de fer a la vida.
Sou ben bé mocatriz, vosaltres.
Menos la parte de modelos.
també. Mocatriz directe.
Catriz.
Que no desenvolupin un síndrome de l'impostor, els hi hem de dir?
100%, vull dir...
Que no el desenvolupin, eh?
Que no el desenvolupin. Bueno, aviam... també val a dir que nosaltres encara el desenvolupem de tant en tant.
No, no, home, però per favor.
No sé, la veritat és que el que fan és molt sincer i quan va venir l'estudi era molt real, llavors, que no us preocupeu.
Gràcies.
Amb crisi dels 30, quasi 30, sí. Si mireu enrere, com veieu la vostra carrera artística interpretativa ara, que ja fa pues, uns 10 anyets, més o menys, que us digueu en quin punt us trobeu dins ara parlant del món interpretatiu, deixant un moment de banda la música? Toma, pregunta, no?
Toma, eh? És fàcil, eh?
Uau.
Anem les dues. Sí que és veritat que ara és la primera vegada, potser, que hi ha una part... O sigui, jo, el que acaben de dir ara l'Aleix i el Joan, que sí que senten com aquesta part com de el síndrome de l'impostor, que encara estarà mica allà, jo sento que cada projecte on ens trobem o em vaig trobant pel camí, sí que hi ha una part inevitable de primera vegada i de nervis com si fos el primer dia. Però és veritat que no. O sigui, realment hi ha una part que no, que te n'adones que sí que ja portem un temps i que hi ha una experiència que comença a ser com que està a dins, jo crec, nostre. Jo crec que justament per això se'ns ha com ampliat una mica la visió de com desenvolupar un projecte des de zero, que com a actrius és algo que no ens havia passat mai fins ara, que sempre hem entrat als projectes quan ja estaven iniciats, perquè com a actriu arribes als projectes quan estan ja començats, o quan la gent ja els ha pensat abans, uh-huh. o quan algú ja s'ha fet moltes preguntes i tu arribes allà per fer-ne més, però no les primeres, no?
Vaya xapa!
No, tot molt relligat, coi. En estat de gràcia. Escolteu, a veure, qui em respon la pregunta, les abogades què és? Les abogades.
Si vols la respon jo, però... És una sèrie que van rodar, de fet, les persones que tinc al costat.
És gros, això, eh?
L'any passat, i que s'estrenarà aquest any. Així que si voleu parlar-ne més, Elisabet, Marc, sí. Cosa vostra.
Déu meu, quantes coses estan passant en tan poc metre quadrat. És una sèrie creada per la Patricia Ferreira, que va morir el desembre passat també, i s'estrena ara al setembre, l'estrenem al Festival de Vitoria, i és una sèrie de televisió espanyola. I va sobre quatre advocades laboralistes, que són Cristina Almeida, la Manuela Carmena, Paca Sauquillo i Lola González, que, bueno, el recorregut de la seva vida, on comencen a fer advocades laboralistes al final de la transició espanyola en ple franquisme. Aleshores, sí, basada clarament en fets reals.
Us veurem a Televisió Espanyola ara aviadet, doncs, no?
Com?
Us veurem
a Televisió Espanyola, sí, al setembre, no? Això,
a setembre us veiem, eh?
Sí, és la meva jefa.
És la teva jefa?
Sí, és la meva jefa.
Buah, ganes de veure-us,
eh? Al seu servei.
I assuntos internos?
I assuntos internos?
Explica-ho tu.
No, però s'ha dit que és fort que sigueu amigues, que passi això, perquè, és a dir, a vegades passa del 69 al 78, d'acord, sí. Transició espanyola.
I del 79 endavant?
I Assuntos Internos entre...
És una altra sèrie paral·lela. L'any passat l'Elisabet i jo de cop un dia estàvem parlant i em va dir, me'n vaig a rodar una sèrie a Madrid de tals mesos a Televisió Espanyola, sí. Sobre aquesta època. Li vaig dir, no, jo me'n vaig a Madrid a rodar una sèrie de Televisió Espanyola durant aquests mesos que passen aquesta època.
A veure si serà la mateixa i no.
Clar, no, i a més vaig pensar, i en la meva, no sé, seria amb el mateix personatge.
Però és que la Laia va arribar a dir en plan, Eli, t'estàs confonent.
Exacte, com t'has equivocat, no es diu així. I no, vam descobrir que estàvem rodant sèries paral·leles, però que jo dic que són sèries cosines, una mica que la meva va darrere, però parla una mica de transició de les primeres dones policia a Espanya.
Buah, Eli, Laia, sí. Joan Aleix, moltíssimes gràcies a tots quatre. És que ho hem deixat aquí. Felicitats. Aquí tenim gent que ho petaran aquest hivern, eh? Tots sí, aquesta sí. Banda aquesta. Hosti, tu.
Bueno, un moment, i abans de marxar, aquí hem parlat de concerts, aquí hi ha un concert també.
Ah, Epsi, noies, és veritat.
No?
Aquí hi ha un miniconcert, hi ha un showcase el 14 de setembre.
14 de setembre, Paral·lel 62, és una festa que es diu Xampany i Galetes, que hi ha monòlegs d'humor i concerts i xampany i galetes.
A Paral·lel 62, que la vent serà. Vosaltres?
No, nosaltres tenim bolo.
Estem tocant. Ai! Home!
Llàstima, ens perdem el debut.
Home!
Llàstima, hi haurà possible col·labo?
Bon, si no hi som, no? Serà
no, impossible. Endavant.
Ah, bon,
no,
això sempre està obert. Les portes sempre estan obertes.
Caurà de madur, això, no? Això caurà de madur, va.
D'acord,
va.
Doncs aquí ho deixem.
Calavento, grupis, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres a l'Splash.
Gràcies.
Anem a saludar l'Eric Harley.
Splash. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Jordi Cartanyà.
Últim avís per als passatgers del vol d'Starifing 0743 amb destí Lleida-Alguaire, on de seny no n'hi ha gaire.
Apa, aquí ja estem parlant de l'aeroport més webista de Catalunya, només a començar la secció de l'Eric. Eric, bona tarda, què tal, com estàs?
Què passa, família, com estem?
A mi m'agrada molt, aquest... A més, és un vol d'espilfarring, podríem dir que és el d'espilfarring, directament, pel que explicaràs.
Heu notat l'accent de Lleida? Me l'he currat, eh?
Sí.
L'he intentat. La meva família de Lleida tant em matarà, però sí, bueno,
vivint a València, encara podries agafar alguna cosa.
I sabem que Lleida és una meravella, però no deixa de ser la província menys poblada de Catalunya. Era necessari un aeroport com aquest, que és la pregunta que ens fem només arrencar?
Ai, va, de veritat, ja comencem amb aquestes preguntes sense sentit, eh? Era necessari? No. Estava dissenyat per Fermín Vázquez, que és el mateix arquitecte del Camp Nou, del nou Camp Nou i del càlcul estructural de Torre Glòries? Pues sí. Ja està.
Si no vaig errat, aquest aeroport es va inaugurar en plena crisi del totxo, no?
Així és, Marc, l'any 2010, poca broma. I sí, com deies, Jordi, també la província de Lleida té menys de mig milió d'habitants, prop de 445.000 persones que es troben a una distància considerable dels aeroports de Barcelona, Saragossa, Osca Pirineus i el de Reus. Per això es va decidir que l'antic aeròdrom d'Alfés, propietat de l'Exèrcit de l'Aire fins al 2002, es convertiria en un superaeroport internacional de primer ordre per poder anar des de Lleida on calgués, carinyo meu.
Hasta lo más alto, ¿no?
Hasta el infinito más allá, ¿eh?
Más arriba, hombre.
Arriba España, clar. Siempre, hombre.
Uy. Ya comencem.
Però més no...
Pues bueno, yo que sé, cuando dices arriba siempre me viene España. Yo que te lo gritan tanto por la calle que se me queda.
Bueno,
se me
queda. Arriba. Que, clar, els que no deien arriba eren, per exemple, els ecologistes i els ornitòlegs que defensaven la Losa Dupont, que és un ocell en perill d'extinció que està a la zona, i que van dir, pues igual no és el mejor lugar para poner un aeropuerto.
Les trinxarem, eh? En farem cara picadeta.
Clar, i a més, si em pregunteu a mi, us diré que posar un aeroport a una zona, a la zona que més boira de Catalunya té...
És un encert,
tal vez no és la mejor idea del món.
És un esport de risc. Ruleta russa.
Llámame loco, llámame loco.
Però
bueno...
Certament, en aquesta secció, el que no busquem o no acabem desenvolupant són bones idees. Com van ser els primers anys d'aquest projecte? Com va ser la gestació?
Home, doncs jo m'imagino a la Generalitat dient, ocells, què fan els ocells per l'economia? Ale, palante. I boira, doncs mira, si tanques uns ulls i te'ls tapes, doncs no la veuràs pas. Total, es va inaugurar el Lleida Alguaire amb la idea de convertir-lo en un aeroport, atenció, d'un trànsit estimat de 385.000 passatgers anuals.
Tota la província, tota la província agafant l'avió.
Hombre, más es poco, que diuen els formis de vistes. De fet, és el que passa moltes vegades amb aquest moviment. Les xifres són més aviat poc realistes, perquè, us feu una idea, la mitjana de persones era al final de 40.000 persones l'any. O sigui, un 10% del que pensaven que tindria.
Ja, però aquí el que ens agrada de tu és la pela. Són els diners.
Allò que...
És veure si hi ha hagut despilfarros, si hi ha haver-hi problemes per
que no hi ha cosa més catalana que parlar de l'Ereles, Hombre, doncs els Lereles són el cognom d'aquest projecte. Penseu que la construcció havia de costar, van dir, a 72 milions d'euros, sí. Però gairebé va arribar al 100.
Toma,
ja. A més, es deia que produiria, perquè sempre es diuen coses com molt optimistes, no?
Sempre, no?
Després de la inauguració van dir que generaria 50 milions d'euros en ingressos anuals i que tindria una contractació directa de 100.000 persones.
Vale.
La realitat...
Un poquitito diferente.
Fins fa poc penseu que només hi havien 8 treballadors contractats.
Només 8?
No m'ho puc creure, Eric.
8?
Creu-t'ho, carinyo meu. Ja
I
està.
I què fan allà?
Escombrant. Pues, m'imagino que estaven jugant al Rubicup o al Parxís o alguna
cosa. Estem parlant de 100.000 persones contractades que van dir que hi haurien.
A 8, eh? Però igualment, 8 persones per un aeroport. No, clar,
mira,
1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Mare
ja està.
Mare
clar, és que tot en aquest projecte penseu que estava com totalment descompensat, eh? O sigui, es va construir una pista de 2,5 quilòmetres de llarg, una torre de 42 metres d'alçada i una zona pàrquing per a 6 avions, ¿vale? Que està tot guapo.
Sí.
Que
està tot guapo.
Són unes xifres que en realitat...
Listo para entrar.
Listo para entrar, ja està. La cosa és que no té cap tipus de sentit perquè la terminal era tan petita que amb prou feines es podrien coordinar dos operacions al mateix temps. O sigui, que llámame loco, eh? Però bueno...
Hòstia, és que de veritat, però com ho pots fer tan malament tot?
Perquè ho fas per fer, no?
Ho fas per fer diners, no? Fas,
ja està. Per bellugar una
aquí,
mica.
Doncs aquí fotrem això, en traurem bellugues una pasta
la bossa,
i me la pela, com quedi.
Escolta, i com es va intentar promoure l'ús d'aquest aeroport? Perquè, clar, no es van voler atreure aerolínies, per exemple, que hi operessin?
A veure, aquesta és una molt bona pregunta. Sí que és veritat que es van realitzar diversos esforços per promoure l'aeroport, com subvencions i vols charter, és a dir, pues per cada passatger que utilitzava l'aeroport, la gent pagava un plus a les aerolínies, que sempre està molt bé, gastar diners públics per empreses privades. No obstant això, les expectatives eren totalment irreals, perquè estem parlant de prop, en total, de 80 passatgers al dia.
Però, a veure, jo entenc que aquesta gent ha de fer alguns estudis, és a dir, ha d'haver-hi gent que en sap, ha d'haver-hi gent que mira si això és viable, si no és viable... Valorar una mica,
ai,
no?
Ai.
Bueno, mira, m'agrada molt que tinguis aquesta curiositat acadèmica. Bueno, pensa, per exemple, que... Clar, és que s'ha de tenir en compte, s'ha de tenir en compte.
Avui devia pensar...
traído datos.
Vamos,
venga. Traído datos.
Datos, datos. Quiero más datos.
L'economista Álvaro Garola, que és professor de la Universitat Politécnica de Catalunya i especialitzat en transports d'infraestructures, va dirigir, anys després de la inauguració de l'aeroport, un treball de final de grau d'enginyeria civil que evidenciava un secret de domini públic. L'estudi que va analitzar diferents paràmetres com l'eficiència econòmica, el cost-benefici, i tant el valor net com la taxa interna de rentabilitat, doncs al final concloia, llámame loco, que aquesta infraestructura no era necessària, i era un no rotundo, però clar, ja era tard perquè ja estava inaugurat.
Això no cal, si era allò, no sé què esteu fent, però això no cal, no ens cal aquest aeroport.
Sí, és com, a mi si m'ho haguessin dit antes, pues igual no l'haguessin liat tan parda.
Ja va, potser hauria sigut més interessant invertir aquells milions i milions d'euros públics a millorar la xarxa pública ferroviària, per exemple.
Per exemple, i no només en AVE, que a vegades ens tornem molt locos amb l'AVE, sinó amb trens de mitjana i curta distància, serveis freqüents, tal, però bueno, estem parlant de coses diferents, que una cosa és la gent dels aeroports de Catalunya i l'altra cosa és la gestió ferroviària de l'estat estatal, un vestit per a ADIF.
Com diria
que se joda.
Com diria la il·lustre filòsofa pormisbuista, la gran i única i inigualable Ana Botella, estamos mezclando peras con manzanas una miqueta, Eric.
Sí, la veritat és que sí, però si tornem a l'aeroport, he trobat que, per exemple, el govern de l'Artur Mas va decidir que era una fantàstica idea ficar-hi encara més un milió d'euros més per ampliar la zona de facturació. 80 persones, si no, no hi cabien. Por si les mosques.
No fos cas.
Penseu que des que va obrir fins al dia d'avui, a part de tots els milions que ja, dels que ja hem parlat, la gestió d'aquest aeroport ha perdut 32 milions d'euros.
Però, escolta, però no hi havia cap polític que no veiés a veure venir aquesta pífia que acabaria sent la gestió d'aquesta infraestructura?
Ai, no sé.
Bo, però no hi ha ningú, però la sensació que dona amb aquest cas i altres és que allà no hi ha ningú que pensi, o tiren tots de manera automàtica i...
Política? Però què et passa? Què t'has fumat avui?
No és el meu dia.
Jo estic convençut que coneixien perfectament la dificultat de fer aquest projecte, però com saps, els permisologistes de vegades no els importa que les coses funcionin.
Només van allà, pues, fer-se la foto i tot.
Mover los dineros.
I si hi ha eleccions, millor.
I què fotito, perquè el govern que va iniciar aquest projecte, que recordem que estava format per el tripartit, PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds, que van ser els que van promoure el projecte, devien pensar en fer-hi com a mínim un parell de TikToks, perquè si no la foto sortiria bastant més cara,
Però en van fer o no?
No, és que no hi havia TikTok.
Encara no hi havia TikTok.
No.
Ah, si no hi havia TikTok, llavors eren uns visionaris, sense cap tipus de
dubte. Ja, directament. Ja està, ara em feia bé el cap, està.
Hombre.
Escolta, i ara com ara, s'hi ha posat remei la situació o... Hi passa alguna cosa al guaire? O no es belluga
doncs,
res?
Avui tenim una excepció en aquesta secció.
O és un magatzem de llibres i llibretes.
No, bones notícies. Ha canviat la direcció d'Aeroports de Catalunya i s'està experimentant una transformació significativa. A mi jo sempre m'atraganto quan dic coses dolentes i avui tinc la boca plena per dir coses felices. Penseu que ara s'hi fan proves amb drons no tripulats i taxis aeris d'una empresa de la Xina. També es fa formació de pilots asiàtics i assaig amb motors de coets espacial del so que salen fora de la Tierra, de 500 kilonewtons, que no tinc ni puta idea de lo que és, però sembla que sona molt.
A més,
s'ha iniciat la producció d'hidrogen verd i amb la intenció de consolidar aquest aeroport com un laboratori de referència en l'aviació industrial europea. I por si todo eso te parece poco, a més, hi ha avions de càrrega a reparacions i desmantellament d'avions i serveis de avions medicalitzats i una base d'extinció d'incendis. Wow. Fantasia. Hombre. Tot i així, també és veritat que els propis gestors de l'aeroport diuen que no és rentable i que no ho serà en els pròxims anys ni de WhatsApp, però por lo menos, los catalanes hacen cosas.
Bueno, escolta, m'ha sorprès que si faci tantes coses, jo pensava que estava absolutament abandonat.
Mort i enterrat allò.
I que era un lloc on els quillos anaven a fer trombos amb el
Raves, cotxe. No?
L'escenari de Soy Leyenda, ja directament.
Mira com vuelo, pa' arriba!
L'any passat van decidir que ja que era una vergonya per tota Catalunya i que s'havia de fer alguna cosa, i com a mínim, pues mira, està bé que es vegi que els errors es poden millorar, tot i així, pues, escolta'm, potser hagués estat més intel·ligent no cagar-la des del principi, no?
Bueno, hagués estat bé, estaré bé. A veure, esperem que, si més no, d'aquí uns anys algú trobi una meravellosa idea i aconsegueixi que aquest aeroport sigui una miqueta exitós, ni que sigui en un futur no gaire lluny.
Catania.
Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo avanzo valiente dejándolo todo atrás, que diu la cançó.
Sí, a més que serveixi per aprendre la lecció, no? O sigui, un aeroport en si no aixeca l'economia d'un territori per al simple fet de construir-lo. O sigui, això és molt, molt, molt irrealista. En aquest cas, recordem que en total han sigut més de 130 milions d'euros de tots els catalans i catalanes. Però una cosa, quin aeroport més maco.
Sí,
un aplaudiment per aquest aeroport.
Sí,
un
aplaudiment. Bravo, Lira! Bravo, Lira!
I també podríem fer servir de plató per les sèries, no? Les que hi tenim els companys a taula avui aquí, no?
Sí, segurament. Estaríem molt ben
il·luminats. I aprofitem-lo de plató.
Ah, doncs sí.
És que no ve d'aquí, tio.
No estaria mal, però això que és un exemple, jo mai crec que és un exemple per ningú, perquè aquesta gent... És a dir, és que, per exemple, és que entrin al TikTok de l'Eric i és que tens... Quants vídeos tens ja penjats de diferents exemples?
De desastres nuclears.
Un fotimer, però no han de servir d'exemples a ningú. No lo hagáis en vuestra casa, sisplau. Perquè si no la liarem part encara més, família.
Anem la supervisió de les mateixes persones que han perpetrat tot allò que tu estàs explicant.
Déu-n'hi-do.
Sí, una mica art attack, eh? Art attack, però en plan mal, eh?
Hòstia, art attack en plan... Aquell senyor que feia els dibuixos gegants d'art attack els feia amb menjar d'animals.
Almanites.
Wow. Exacte.
Almanites, i després estava el cabezón, que era jo.
Ah, tu sorties amb art attack?
No, ja m'agradaria, jo tenia com 3 anys quan era art attack.
Preferiria
periferia, eh? Preferiria periferia. Instagram, periferia, periferia.
Preferiria periferia.
Sí. I si no poseu Eric Harley, que segurament us acabarà sortint.
Allà estarà. És més fàcil, ja et tira a mi.
Eric, dilluns que ve hi tornem, ja serà l'últim d'aquest estiu. Saps més o menys per on destrossarem la cosa?
Doncs estava intentant anar cap a Girona, però crec que ens quedarem a Lleida, però no ho sabrem fins al mateix dia.
Moltíssimes gràcies i tornem demà amb Danaya Boronat.
Ya fue la primera.
El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Laura Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenas tardes y noticias del asesino.